És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
I una setmana més, un dilluns més, en aquest cas us hem de donar la benvinguda a la nostra secció d'història local. És el Coses de Palamós que, com sempre passa aquest dia de la setmana, protagonitza el nostre col·laborador, en Gavi Martín. Ja el tenim aquí. Com estàs, Gavi? Bona tarda.
Molt bé, molt bé.
Doncs vinga, anem amb el programa d'avui, que bé, ja sabeu doncs, que sovint parlem de personatges palamosins, però Gavi, jo no sé si havíem parlat mai d'alguna figura del santoral vinculada a Palamós.
Penso que no.
Avui ho farem.
No. Avui serà el primer dia, sí, home.
Avui parlarem de Santa Sotera.
Santa Sotera, que és una santa molt poc coneguda, de fet, dubto que hi hagi gaires noms amb Santa Sotera. Mira, va ser una santa que sempre s'ha vinculat amb Palamós, des del punt de vista geogràfic, l'estudi de les vides dels sants, i des del punt de vista llegendari també, i fins a tal punt que va arribar a ser copatrona de Palamós fins i tot a principis del segle XX. Vull dir, és un fet curiós. Per tant, desvetllarem una mica aquesta figura d'aquesta santa, què va fer i per què es va vincular a Palamós.
Perquè és una figura que ens inspira certs dubtes, també.
Sí, veurem com, a mesura que anem desvetllant la història, veurem que sí, realment hi ha certs dubtes. Però, si et sembla, comencem per la llegenda, que és el més maco.
Vinga.
Mira, de fet, Santa Sotera va ser un personatge que, segons expliquen, va viure al segle III després de Crist, és a dir, en plena època romana, l'època dels romans, i diuen que era una jove romana, que el seu nom Sotera significa en grec salvadora. Expliquen que era una jove romana que vivia en una família noble i de gran bellesa, tot i que alguns historiadors diuen que el fet de que es digués Sotera i tingués un nom grec més aviat fa pensar que devia pertànyer a una família d'esclaus lliberts romans. Però bé, això no té massa importància. El fet és que aquest personatge que professava la religió romana inicialment es va convertir en la religió cristiana, va veure la llum, no? Com passava amb molts sants d'aquesta època. I bueno, això no va tenir massa repercussió fins que va haver-hi la pujada de Dioclesà al poder a Roma i va començar la persecució cristiana a la ciutat de Roma. I la Sotera, aquesta noieta joveneta, doncs va decidir fugir de la capital, va agafar una d'aquestes galeres i va creuar el Mediterrani fins a Palamós, on expliquen que els seus pares hi tenien terrenys i possessions. I per tant aquí va trobar doncs, una petita vila. Ja recordem que en aquella època hi havia la vila legendària de Palaiòpolis, que es parlava d'aquí, inclús hi ha molts historiadors fantasiosos que deien que aquí era l'antiga Palamós romana, tot i que sabem que no és cert, sinó que forma part una mica de la llegenda, però ben trobada, si més no. Doncs dintre d'aquesta vila romana petita que hi havia aquí a Palamós, doncs va intentar passar desapercebuda doncs amb una petita caseta dels seus pares, doncs fent dejuni, penitència, resant, era el seu dia a dia. Això va fer que, com que tenia un bon tracte amb la gent, era molt amable, es va fer estimar per la gent que vivien aquí, els romans que vivien aquí, que mica en mica veien aquesta jove cristiana com escolta, una noia molt, molt agradable, una noia per la qual van començar a tenir devoció. Malauradament, ja saps que aquestes coses duren poc temps, i sempre arriba la desgràcia en aquest món llegendari dels sants. I això va ser quan els romans van arribar aquí, els soldats romans de Dioclesà, i la van capturar i la van portar a davant de Cià, Publi Cià, que era en aquell moment era ministre de l'emperador aquí a la zona aquesta d'Hispània. Va ser portada davant de Cià perquè la condemnaven per exercir ritus i cultes contraris a l'imperi i per convertir una mica la població, no? Aquest nou cristianisme emergent que anava sortint. Per pal·liar això, sembla que la van retenir, la van posar en un calabós i li van convidar, la van convidar a renegar del cristianisme, durant molts dies tancada en una masmorra, torturant-la, donant-li bufetades, cops de puny, picar-la amb bastons, de tota mena. Va passar el temps i veure que aquesta noia doncs, no renunciava a la seva fe cristiana, doncs van decidir posar fi a la seva vida, degollant-la sense més. I bé, aquí entra una mica en la contradicció, perquè no saps si la van degullar a Tarragona, no saps si la van degullar ben bé aquí a Palamós, però en algunes llegendes es parla que va ser aquí a Palamós que va ser martiritzada, va ser degullada, i la van enterrar aquí mateix a Palamós. La gent del lloc, com que li havia tingut tanta devoció, se l'havia estimat tant en vida, doncs es veu que van arreglar una mica la tomba, i la van fer com una mena d'urna on es veia el seu cos estirat i li van posar un petit vel sobre la cara. Es parla de que era una noia molt vella, es parla de que el seu cos era incorrupte, i és clar, doncs aquesta sepultura, mica en mica, doncs va anar cridant la devoció de la gent de la zona, que s'hi acostava i que la van començar a adorar. I durant un temps sembla, segons la llegenda, que aquí a Palamós hi havia aquesta petita tomba, que la gent d'arreu venia a veure-la, perquè clar, aquesta santa que mantenia aquest cos tan incorrupte i tan vella, doncs s'havia d'anar a veure. I bé, això es veu que va, durant un temps va estar aquí, però parla la història de que després d'uns anys les seves despulles van ser finalment traslladades a Roma. Bueno, fins aquí seria la part llegendària, la part que trobem en molts textos d'aquests antics d'historiadors, que li donen certa, bueno, li volen donar certa vericitat en aquesta història. Ara, el problema real és, poder n'hi ha dos, no? El primer és, va existir aquesta santa realment, va ser, i el segon és, va ser una santa palamosina? En tot cas, fiquem-se de ple en aquestes dues qüestions.
Són dues qüestions, perquè, allò de pes, eh?
Sí, és que clar, avui estem en el límit entre la història i la llegenda. Per tant, mirem d'aclarir bé els termes perquè la gent no es confongui. A veure, va existir aquesta santa? A veure, en certa manera podem gairebé afirmar que sí, no? Perquè Sant Ambrosi, que va ser un sant que es va dedicar a escriure i a recopilar moltes vides de sants, pensem que aquest senyor va fer un llibre que es deia De Virginibus Es Mortatio Virginitatis, nom molt lleig, però era un llibre que va fer l'any 377, és a dir, poc després dels aconteixements, i precisament va escriure sobre ella, Santa Sotera. I gràcies a que Sant Ambrosi i la credibilitat que té, els teòlegs donen molta veracitat a la història de Santa Sotera. A més, hem d'afegir-hi un altre aspecte que reforça aquesta veracitat, és que, de fet, Santa Sotera era avantpassada del propi Sant Ambrosi per via paterna. Per tant, tota aquesta història queda molt més reforçada. De fet, la llegenda de Santa Sotera palamosina coincideix, però fil per randa, amb la història de Santa Sotera romana. Però clar, el problema és que tota aquesta història de Santa Sotera romana no succeeix a Palamós, no hi ha cap episodi que passi a Palamós, gairebé tot passa a Roma i als seus voltants. Fins i tot hi ha inventaris del segle VII on de manera turística fins i tot s'indicava on era el seu sepulcre, a la Via Àpia, a l'àrea de les catacombes de Sant Calixte, i la gent s'hi podia acostar i podia anar-lo a veure. Sembla allà que igual que la història de Palamosina, doncs allà també el sepulcre estava preparat i hi havia sempre encès una llàntia d'oli que la gent mantenia, però clar, segons tots aquests textos, Sotera mai va deixar Roma la seva vida per dirigir-se cap a Hispània. I de fet, des del segle IX, les relíquies de Santa Sotera encara es venien a Roma i encara es poden veure avui en dia, es poden veure, diguem el sepulcre, a l'església de Sant Martino i Monti. Per tant, què passa? Ens trobem dos textos, ens trobem dos històries, una d'una Santa Sotera palamosina i una d'una Santa Sotera romana. Sí, tenim del cert que va existir, que va ser un personatge que va existir, perquè apareix reflectit en molts historiadors i molts agiògrafs, aquests que recopilen vides de sants antics. Llavors, què passa? On està la falsificació? Què ens està fallant?
Clar, m'imagino que els estaments eclesiàstics en el seu moment també els interessava que personatges d'aquests es vinculessin als diferents llocs, no? D'alguna manera, com un referent.
Ah, exacte, aquí està la clau. És com parlar de Santa Eulàlia de Barcelona i Santa Eulàlia de Mèrida. Com és que dos personatges que tenen la mateixa història, un va ser martiritzat a Mèrida, l'altre va ser martiritzat a Barcelona, amb la mateixa història. Doncs realment va ser una propaganda de l'Església. De fet, la versió palamosina, la primer cop que apareix és en el que diem falsos cronicons del segle XVII, que bueno, són historiadors que crearen una Santa Sotera falsa a partir de la primera. De fet, el 1619, la història aquesta va ser introduïda per Jerònim Román de la Higuera, va ser un personatge que es va dedicar a falsificar certs sants de la història i incorporar-los, diguem, a la península Ibèrica, per una manera de realçar certes figures i que la gent les prenés com a icones, per un vincle més directe amb la terra, amb les poblacions de Catalunya o les poblacions d'Espanya on les volessin ubicar, i d'aquesta manera mantenint un vincle més directe amb les figures aquestes dels sants, no? De fet, aquest personatge va fer creure als fidels de Palamós que Santa Sotera havia estat martiritzada i enterrada aquí. No va ser l'únic, perquè després trobem també un historiador català molt important que mitjans del segle XVII, uns anys després de que Jerònim Roman de la Higuera escrivís la seva història, doncs s'ho va creure, només s'ho va creure si ho va divulgar. Va ser l'historiador de Blanes, que a més pertanyia a l'ordre dels frares mínims, en Joan Gaspar Roig i Gelpí, que escolta, la seva obra va ser és una obra densa i important dintre del món de la història i que a més defensa la pàtria catalana en uns moments en què el catalanisme, diguem, el catalanisme no existia, no? O aquesta visió tan catalanista de la història no existia. I va ser un personatge i un historiador que va difondre molt la seva obra al llarg dels segles XVIII i XIX. Bueno, doncs aquest personatge doncs va escriure un petit opuscle, una petita obra molt curta, que es deia Vida de la gloriosa Santa Sotera en Palamós. Aquesta obra en el seu moment en vida no la va publicar, la va mantenir ja manuscrita, tancada en un calaix, i es veu que la van redescobrir a principis del segle XX i la van publicar justament el 1901. El 1901 aquesta obra va veure la llum i fins no fa gaire vaig veure l'original a la Biblioteca de Catalunya, on vaig poder llegir tot, i clar, també és una obra absolutament novel·lada, com aquesta història que feia en aquest temps. Aquest personatge, de fet, aquest historiador, ja al segle XX ha estat bastant discutit, no? per inventar-se bastantes coses de la seva història, i remarcant el caràcter fals de molts dels seus estudis. Però, bueno, aquesta història que veia la llum gràcies a aquest opuscle el 1901, doncs sembla que va també tenir ressò aquí a Palamós, perquè a principis del segle XX va haver-hi un rector que mig la va creure. Concretament, en Fèlix Paradeda, que en aquell moment era rector, cap al 1900, doncs un dia doncs em va anar a fer una visita a la rectoria de Blanes, amb qui tenia amistat, amb els rectors d'allà i capellans d'allà. I en allà doncs li van assabentar de l'aparició d'aquest petit opuscle, aquest petit llibre, de l'historiador Roig i Gelpí, que explicava la història d'una santa sotera, una màrtir. Escolta, que és una màrtir palamosina, això ho ha de tenir molt en compte, Palamós. I el rector de Palamós va dir, ostres, calla, és important tenir-ho en compte, i se'ns ha passat. I el rector va començar doncs una sèrie de gestions per escolta, muntar un altaret, i fins a tal punt van anar aquestes gestions avançant que la va convertir en copatrona de la vila, amb Sant Joan, i escolta, vull dir, li va donar tota la importància que va poder, fins a tal punt que la gent, escolta, s'ho va agafar amb gran entusiasme i va començar a imprimir-se goig a la lleó i glòria de Santa Sotera, amb unes novenes escrites i fins i tot musicades que la gent podia cantar, i en un moment, escolta, la gent s'ho va agafar amb força entusiasme, i es veu que la santa va començar a ser, durant uns anys va fer-se bastant popular a la rodalia, fins a tal punt que no només Palamós sinó que altres llocs veïns van començar a contagiar-se d'aquesta falera per Santa Sotera, fins a tal punt que també trobem al cinema Romanyà de la Selva trobem una petita font que va ser batejada amb el nom de Santa Sotera, vull dir, és un nom poc habitual d'aquí a la zona, sens dubte influït per aquesta moda a Santa Sotera de principis del segle.
Tot i que ja hi havia doncs elements de dubte, el rector va tirar pel dret,
Sí, el rector va tirar pel dret, tot i que ell va instaurar la festa, que era el 10 de febrer, i va haver una bona manera d'animar els feligresos, tot i que el mateix Paradeda, anys després, va començar a fer indagacions i consultes per conèixer bé la vida de la santa, i ell mateix, en un llibre que té sobre història palamosina, perquè aquest personatge, en Fèlix Paradeda, a més de rector, va ser poder un dels primers i dels grans historiadors que hem tingut aquí a Palamós, gràcies a la seva afició a anar mirant manuscrits i a la història. Doncs ell, en un d'aquests llibres, ja deixa constància de que que veure que els resultats, els estudis històrics no són prou clars i li genera bastants dubtes. Però tot i passar, a pesar d'aquests dubtes, ell va continuar festejant a la Santa Palamosina, que ell deia, perquè ell deia que lloar la Santa sempre era una obra pietosa, per tant, escolta, no podia fer cap mal a ningú, tot i que hi hagués una part llegenda o una part obscura o poc, o no gaire ben concreta o ben explicada amb el seu vincle amb Palamós, a la seva història. I escolta-la, així va tirar endavant fins que això, ja un cop a Fèlix Paradeda va abandonar la rectoria, doncs va quedar una mica amb l'oblit, i fins avui realment és una santa que se'ns ha quedat oblidada, ha quedat apartada, perquè avui en dia, gràcies als coneixements històrics que tenim, sabem que poder va ser més llegenda que no pas història la vinculació amb Palamós.
Gavi, abans d'acabar, hem tingut més sants vinculats a Palamós?
Doncs sí, n'hi ha un parell, que no hi entrarem avui de ple, ni molt menys, perquè no ens queda temps, però sí que hi ha Sant Josep Oriol, que bueno, s'han conegudíssim a Barcelona, doncs que té un vincle molt especial amb l'ermita de Nostra Senyora de Belllloc, perquè ell va ser beneficiat, és a dir, a veure, no vol dir ni que hi anés, ni que s'hi presentés, ni que estigués per allà, ni molt menys. Simplement, doncs, que ell cobrava una retribució cada X temps per haver tenit, com qui tenia accions, no? Com per dir-ho, perquè la gent ens entengui. Sé que és una mica d'estraler dir-ho d'aquesta manera, però és com perquè la gent ens entengui, no? Tenia unes retribucions, doncs, d'aquella ermita, dels beneficis que se'n treia d'almoines i de diferents beneficis. I després hi ha un altre personatge que poder un altre dia mereix un altre estudi, que és de Sant Vicenç Ferrer, que és el gran sant de València, que hi ha un estudi molt interessant fet per un historiador com explica com els seus pares, els pares de Sant Vicenç Ferrer, eren palamosins i realment vivien aquí a Palamós, però per qüestions de negocis, perquè eren comerciants i dedicaven el transport amb vaixells fins a València, doncs van deixar Palamós i es van establir a València. Era una família palamosina que es va establir a València, que eren els pares de Sant Vicenç Ferrer. I veus, ja tenim dos sants més, que aquests sí que històricament tenim del cert i ben documentats que hi ha aquest vincle amb Palamós.
No com el cas de Santa Sotera. La llegenda palamosina de Santa Sotera, avui al Coses de Palamós. Gavi Martín, agraïts, com sempre. Fins la pròxima.
A vosaltres. Que vagi bé.